minuts de les 5 de la tarda, de seguida, aquesta desfilada, més ben dit que no pas processó, aquesta desfilada del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts, una cosa històrica en el món de la ràdio. Marta Caguila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Dels armats...
Sí.
I les vestals,
I les vestals, sí, senyor. És molt important.
Sí, desarmats i vestals.
Però abans, una altra qüestió que també crec que us interessarà. És la gran pregunta, i és molt adequat fer-se-la aquests dies que estem vivint, no?, aquesta setmana concretament. Hi ha vida després de la mort? Fins ara la resposta només la tenia la religió, però ja hi ha evidències científiques que potser la mort no és ben bé el final. El que us explicarem ara costa d'entendre potser, però és totalment cert. Hi ha milers de casos documentats arreu del món de persones que han estat clínicament mortes durant uns minuts i després han tornat a la vida. Alguns d'ells han viscut el que es coneix com experiències properes a la mort, que és una vivència que els ha permès veure, o com a mínim intentar intuir, què hi ha més enllà. Una autoritat dins d'aquesta matèria és el doctor Manel Sanz, com dèiem, cirurgià jubilat, que ha estat cap del servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor d'universitat. L'ha entrevistat l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Amb la Marta Caguila ja fa uns quants mesos vam descobrir algunes xerrades d'aquest senyor.
Sí, senyor.
Ens van apassionar i avui hem cregut que era el dia perfecte per poder-lo escoltar. Què t'ha explicat?
Doncs mira, Sanz és dels que defensa que hi ha vida més enllà. Durant la seva carrera, ell s'ha trobat amb diferents casos de pacients que han tingut experiències properes a la mort. Parlem de casos de mort clínica, que això vol dir els malalts tenen una aturada cardíaca,
sí,
respiratòria, perden els reflexos i l'activitat cerebral és nul·la. Estan morts. Ell en total s'ha trobat amb 5 casos. Un d'ells és un home que va morir mentre l'operaven i va veure tot el que passava mentre el reanimaven.
Aquest malalt...
A veure si podem escoltar.
Aquest malalt jo tenia el seu... Estava de costat, tenia el seu el tòrax obert i estava, doncs, extirpant amb l'instrumental quirúrgic el seu tumor. Era un tumor molt gros, es va produir una hemorràgia molt important. Vaig cohibir l'hemorràgia, li vaig fer massatge cardíac directe sobre el cor, li vam passar molta sang, etcètera, el desfibrilador estèril, amb descàrregues elèctriques sobre el cor, i al final el vam aconseguir recuperar. I aquest malalt, al postoperatori, em va sol·licitar. Diu, escolta, jo durant l'operació vaig veure tot. Diu, com? Jo, com que ja tenia experiència, dic, mare de Déu, aquest malalt ha fet una experiència propera a la mort en el moment que es va morir. Efectivament, em va explicar. Diu, miri, jo de cap i volta vaig sortir des d'una posició elevada, vaig veure que jo estava a sobre una camilla, obert el pit. Vostè m'estava operant tot de sang per llei, em va fer massatge directe al cor, em va aplicar uns cables, em passaven sang per tot arreu. La gent corria. I després vaig notar veure la llum i una sensació placentera tremenda. Jo no volia tornar, però després vaig tornar bruscament al meu cos.
Aquests temes són extremadament delicats, per això té més valor el testimoni, perquè no és precisament una persona que es dedica al món de les conspiracions.
Exacte.
I al món de l'ocultisme, sinó que estem parlant amb tota una autoritat del servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge.
I ell és una persona que em deia, mai he cregut en teràpies alternatives, no he pensat mai, sempre he defensat la ciència tal i com és, però a partir de tots aquests casos que m'he trobat al llarg de la meva carrera i persones que m'ho han explicat i ho han viscut de tal manera, ell s'ha plantejat què és això, què ha passat, i ho ha estudiat. I, per tant, tot el que ell explica és real i està documentat. I no tots els pacients que tenen una mort clínica viuen una experiència propera a la mort. Es calcula que només un fan entre un 15 o un 20%.
Exacte, perquè si no hi hauria un munt de gent explicant aquestes històries, que d'altra banda, aquesta primera que hem sentit, potser és la més clàssica, no? És a dir, això que tu no hi ets i com des d'un pla superior et veus, no?, què és el que està passant.
Sí, i passa tant a homes com a dones, sense fer cap diferència a l'edat, estatus social o al país on viuen. Però tots ells tenen elements en comú. Per exemple, això de sortir del cos i veure's a ells mateixos.
En primer lloc, tenen la sensació de sortida del seu cos i des d'una posició elevada, doncs veuen exactament què és el que està passant. Reconeixen el seu cos. Això els hi condiciona una sorpresa immensa, tremenda. No entenen, no comprenen com pot ser que ells siguin conscients i veuen el seu cos sobre una camilla i una sèrie de sanitaris que estan fent maniobres de reanimació cardiorrespiratòria per recuperar el seu cos. Després veuen que es poden desplaçar amb tota tranquil·litat, atravessant estructures sòlides. Una malalta va intentar tocar-me, ja que no es poden comunicar amb els mitjans habituals, va intentar tocar-me I va tenir una sorpresa tremenda, va passar a través meu, passen a través de parets. Aquesta malalta, per exemple, va passar a través de la paret i em va explicar exactament tot el que va passar o estava passant en aquells moments al servei d'urgències. Tenen la capacitat de poder manifestar o explicar-nos el que està passant independentment de l'espai i del temps a la distància que vostè vulgui. I ho va explicar passant la paret en el servei d'urgències, en tot el servei d'urgències, quan el seu cos estava mort sobre una camilla i jo l'estava reanimant. Però hi ha casos descrits de malalts que estan reanimant als Estats Units i expliquen el que passa a les Antípodes, a Austràlia. És a dir, que és independent de l'espai i del temps.
Clar, i en aquest sentit es pot verificar, perquè és evident que la resta de gent sap què està passant al voltant d'aquesta persona.
Exacte.
És a dir, si ell diu al costat, que recordo en aquestes conferències, al costat tenia una senyora que va caure i li estaven enguixant el braç i els boxes no es comuniquen, es pot verificar que realment allò estava passant.
I el doctor portava una corbata de tal color, li va dir tal cosa a la infermera que tenia al costat. Explica això d'Austràlia, que la gent dirà: com? Si estava als Antípodes?
Com pot ser?
Sí, tu una mica. En aquest cas que ella estava explicant era d'una noia que va arribar al servei d'urgències i tenia una aturada cardíaca, la van estar reanimant i era una infermera que treballava a l'Hospital de Bellvitge, on treballava ell també, i per tant coneixia tot el personal. I després, uns mesos més tard, li va explicar tot el que estava passant. A la sala del costat hi havia tal metge que estava operant a tal persona que li estaven fent aquesta operació concreta. A la sala del costat hi havia tal altra persona. Llavors, ell va ser molt fàcil poder comprovar i durant en aquest moment que ella estava clínicament morta, va comprovar si tot el que li havia explicat era real i era així. I això també és veritat. L'altra cosa que estava explicant és que potser hi ha una persona clínicament morta als Estats Units i explica què està passant en aquell moment, no a la sala del costat, sinó a un país totalment diferent. I també s'ha comprovat i també és real. Però això no s'acaba aquí, perquè els malalts asseguren que durant els minuts que han estat clínicament morts senten una sensació de pau extrema i que no volen tornar.
A continuació, els malalts ens expliquen que veuen, comuniquen o contacten amb uns sers de llum, o sigui, uns sers de llum, que desprèn una gran sensació de pau, d'harmonia, que ells van adquirint cada vegada més. És freqüent que contactin amb sers estimats i llavors aquesta malalta que li he explicat va contactar amb la seva mare, que havia mort doncs, feia un temps, i va tenir una alegria tremenda. I finalment ens parlen d'una llum i la sensació de pau, d'harmonia, de goig i sobretot amor, que vivencien en el moment que estan en contacte amb aquesta llum, adquireix uns dintells, uns nivells mai vivenciats en la dimensió humana. Trobant-se en aquesta situació tan placentera, com si fos una pantalla, és molt freqüent que vegin els fets de la seva vida més importants que han fet al llarg de la seva vida. I trobant-se així, els sers de llums, amb aquesta malalta li van dir que tenia que tornar a la dimensió humana, que no havia acabat el seu segle amb la situació tridimensional humana. I es neguen, és molt freqüent que es neguin. Diu, no, jo no vull tornar, perquè la vida humana és realment plena de dificultats, problemes i patiments. Diu, la sensació de pau i d'amor i de satisfacció que estic vivenciant ara no té parangon mai amb la dimensió humana. Però els obliguen a tornar i ella va tornar. L'entrada al cos és amb certa violència, amb certa agressivitat, diguéssim.
De moment estem escoltant vivències més enllà de la mort que entrarien dins el nostre imaginari que hem pogut veure a través de les pel·lícules, no? Ghost, per exemple, estava pensant, no? Aquestes tornades violentes al propi cos. Realment són experiències molt frapants. També hi ha gent que diu que en aquests moments on tu estàs al llindar de la mort, químicament el teu cervell genera tot un tipus de substàncies que provoca que vegis aquest tipus de coses que estem explicant.
D'això en parlaré més endavant. També en parlaré més endavant.
Molt
però
bé.
Atenció, perquè el que ve ara és molt curiós. Que hi ha persones cegues de naixement que durant una experiència propera a la mort han vist per primera vegada.
Hi ha un autor americà que va fer un estudi recollint tots els casos que havia a la biografia de malalts que havien tingut una experiència propera a la mort i que ells tenien un defecte físic abans de la mort clínica. Llavors, tots els malalts van manifestar que durant el temps que van vivenciar la seva experiència propera a la mort, el defecte físic que havien tingut durant la dimensió humana havia desaparegut totalment. El que estava amputat amb una cama tenia la cama, el que li faltava un braç tenia el braç. Hi ha casos tan curiosos que li van dir, doctor, malalts, que havien nascut cecs i no havien vist mai res. I durant l'experiència propera a la mort van veure, diu, doctor, he vist per primera vegada la meva vida.
Carai, tu.
Sí. Ostres. I clar, li vaig haver de preguntar, això, on hi ha més casos de morts clíniques i de persones que tinguin experiències properes a la mort? Doncs als departaments on, evidentment, hi ha més morts clíniques.
On hi ha més experiències d'aquest tipus és amb els serveis de cardiologia, amb els serveis de neurologia i, sobretot, amb els serveis de cuidados intensius, perquè allà és molt freqüent les parades cardiorrespiratòries, les morts clíniques.
Clar, jo em pensava, escoltant aquestes narracions, que també, insisteixo, que són molt pròpies del que ens ha ensenyat el món de la literatura o el cinema, tu estàs en un lloc on hi ha pau, on et trobes amb éssers estimats i coneguts, tu no vols tornar, però et fan tornar.
Exacte, això és el que diu ell, que tu primer de tot surts del cos, llavors sents una sensació de tranquil·litat, de pau, de calma, et trobes amb éssers, amb gent que ha estat important per tu i que està morta, i et fan tornar.
Però sempre és una bona experiència o no?
No sempre. O sigui, hi ha pocs casos, però també hi ha experiències terrorífiques.
És una freqüència baixa de 5 a 7%, diu. Però són gent que viu en situacions francament terrorífiques, demoníaques. Ho passen fatal. Aquests malalts, com que es recuperen i després expliquen l'experiència, tenen una situació anímica turmentosa, necessiten un gran suport psiquiàtric perquè són malalts que viuen desesperadament. No se sap exactament la causa per què, ens falta molt per saber, ja sabem molt poquetes coses encara. Però sembla que hi ha una certa relació amb persones que porten una vida molt turmentosa, una vida molt desequilibrada.
Bé, i ara ve la pregunta que et feia jo abans, és a dir, tot això són experiències que ha documentat el doctor Sanz, que s'han estudiat. Estem parlant d'experiències i vivències científiques, és a dir, no s'ho estan inventant, sinó que ho han anat a comprovar. Però jo et deia abans, no pot ser que sigui fruit de l'estrès del moment, de la medicació.
No ho han anat a comprovar. És la
persona que ho ha explicat.
Ho ha explicat, explica coses que són certes i que només es podien veure d'una manera estranya.
I se li dona una validesa científica perquè s'acumulen molts casos. Exacte. De moltes persones que expliquen el mateix.
Exacte.
Però el que anava a dir és, no pot ser que sigui, doncs clar, al moment, la medicació, el trauma...
La falta d'oxigen, per
exemple, que s'està patint en aquell moment.
Exacte, això és el que ell va pensar des d'un principi, va dir... No hi ha cap mena d'explicació per què està passant això. De fet, molta gent, quan ha tingut aquestes experiències, al principi no ho vol explicar perquè pensen, no em creuran, em tractaran de boig. Ell el que diu és que aquestes vivències són totalment reals i que no s'han de confondre amb al·lucinacions.
Fixa't.
Per demostrar-ho, el que va fer fer ressonàncies magnètiques funcionals a aquests pacients per analitzar l'activitat del seu cervell quan recordaven la vivència. Llavors veure, quan estaven explicant aquesta experiència que havien tingut, quines zones del cervell s'activaven.
Quan expliquen l'experiència propera a la mort, s'activa el lòbul frontal, sobretot la zona prefrontal, aquesta zona d'aquí davant. Comentant-ho amb els neuròlegs, diuen, és molt lògic, perquè això vol dir que el que està explicant té una estructuració lògica. I ja ho hem dit abans, que les ECM, a diferència de les al·lucinacions, ho expliquen, és perfectament lògic. Segon punt, quan expliquen un fenomen que els va condicionar una gran descarga emocional, per exemple, doncs, algun aspecte que veu un familiar estimat que era mort i se'l troben, això condicionava activitat en el lòbul temporal. Els neuròlegs ens van dir, és lògic, aquesta zona del cervell temporal és on es desenvolupa la interpretació neurològica de la vida afectiva. I llavors, quan explicaven que havien vist un objecte material durant l'experiència propera a la mort que els havia condicionat interès, s'activava el lòbul occipital. El mateix neuroradiòleg i el neuròleg van dir, diu, però això és molt, 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 molt important, això. Diu, perquè si això és veritat, el malalt no menteix. El malalt va veure realment aquell objecte. I com a dir, esteu veient, els hi vaig dir jo, el que esteu dient. Aquest malalt no menteix, aquest malalt va veure aquest objecte a gran distància mentre estava clínicament mort.
Doncs aquestes són les evidències científiques. Ens queden alguns dubtes per resoldre, com per exemple, si el doctor considera que hi ha vida després de la mort, perquè hem parlat d'una vivència on hi ha éssers estimats, on hi ha un moment de pau, però què és aquest lloc? Quin tipus de vida és?
Doncs ell diu que sí que hi ha vida i que és eterna.
Tenim proves amb una base científica suficientment sòlida per poder dir que després de la mort física, la nostra existència continua evidentment, amb una altra dimensió energètica. Per tant, la mort física no és ni més ni menys que desprendre's del cos, que és com una funda, un traje que ens posem durant un temps, però la nostra identitat, la nostra autèntica essència, el que ens fa únics i exclusius, continua de manera eterna.
Llavors, no ens hem d'imaginar el típic fantasma amb un llençol ni una persona en forma humana que està morta, sinó que el que diu ell és que quan morim deixem enrere el nostre cos i la nostra consciència i ens convertim en energia d'alta freqüència que no es pot detectar. El que ens queda és la supraconsciència.
Aquesta supraconsciència té tres propietats. És eterna, perquè en mecànica quàntica el temps no és lineal, com és en el mètode científic. En el mètode científic el temps és lineal, passat, present i futur. La mecànica quàntica, com va demostrar Einstein i Stephen Hawking, el temps és circular. Què vol dir això? Que només hi ha un temps, només hi ha a l'ara. És holística respecte a la consciència primera. Hi ha una energia primera, hi ha algo primer que va fer l'univers, que va fer la vida en el nostre planeta. Doncs llavors la nostra consciència és holística. Què vol dir això? Que té totes les propietats d'aquesta consciència primera. I quines són? L'omnipresència, eternitat, omniscència, ho sap tot, i omnipotència, ho pot fer tot. Tot està unit. Som natura, som univers, estem amorosament units a tot. Desapareix el dualisme, la separació, la localització. Està tot unit a l'univers.
Això és teologia, pràcticament.
Recordem que no estem parlant amb una persona qualsevol, estem escoltant, de fet, les opinions i les vivències i els estudis del doctor Manel Sans, metge i cirurgià jubilat, que ha estat cap del servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor universitari.
Ell el que diu és que nosaltres, quan estem vius, tenim consciència i tenim supraconsciència, el que passa que no coneixem normalment la nostra supraconsciència fins que tenim una experiència propera a la mort o fins que morim. Però ell el que assegura és que sí que podem arribar a conèixer-la mentre estem vius, per exemple, amb la meditació.
La manera més autèntica, més ràpida, millor, és mitjançant la meditació. És una tècnica que el que pretén és eliminar tots els inputs, els estímuls que contínuament ens bombardeixen i centrar-lo només en un. Llavors, si es fa aquesta tècnica, costa aprendre-ho, però es va aprenent i llavors un va passant una sèrie de passos. I d'aquesta manera doncs, es pot arribar a contactar amb la supraconsciència. Hi ha gent molt evolucionada en aquest sentit. Per exemple, vostè ha sentit parlar dels lames, del budisme tibetà. Aquesta gent no solament contacten, sinó que es desprenen en viu, fan un desdoblament, deixen el cos aquí en dimensió, en situació tridimensional, i la seva supraconsciència se'n va amb altres dimensions energètiques.
Això, si m'ho permeteu, molts sants també els hi passava. I està escrit pels mateixos sants i per persones que estaven al seu costat.
Però jo no he acabat d'entendre. On anem a parar? És a dir, flotem, ens enganxem amb
és
la natura...
És com un altre estat energètic.
Exacte.
No?
On anem a parar?
És un altre estat. I clar, a mi no m'acabava de quedar clar de...
Què vols, un espai?
Sí, un lloc.
No, és que no hi ha temps.
No hi ha espai ni temps.
Això ja parlarem més endavant, una mica d'explicació de per què passa tot plegat i quina és l'explicació científica.
No hi ha un núvol, però...
No estàs al cel.
No hi ha un jardí.
Ell el que diu és que passem a formar part del tot, però si ens quedem d'alguna manera la nostra consciència flotant o anem a parar un altre cos, també ho ha respost.
Científicament li has de dir que també està demostrada la reencarnació. S'han de fer diverses vides per anar eliminant les impureses. Està demostrada amb la hipnosi, està demostrada amb diversos psiquiatres que han demostrat amb això d'una manera legalitzada, és a dir, demostrada, com Jane Stevenson, Brian Weiss, que tenen casos inclús amb malalts, mils de casos. És a dir, que hi ha una sèrie d'aspectes que van a favor de la reencarnació. Però ja dic que és un tema una mica escabrós dins de la cultura cristiana, perquè el cristianisme no accepta la reencarnació.
Ell no ho descarta, eh? Ell no ho descarta.
Entre els oients, aquest tema està causant un impacte perquè n'hi ha que no donen credibilitat al que estan escoltant, no creuen que això tingui cap base científica.
Aquest metge ho ha
vist.
Per
exemple, hi ha un oient que diu quan ve un viu a explicar-te el que és la mort és com quan el capellà et vol allisonar abans del matrimoni, per exemple. No, i en canvi no, d'altres, no, és el que pensa aquest oient. Va, i d'altres oients diuen que és una eminència i ho estan escoltant atentament, però hi ha debat a la xarxa.
Sobre aquesta qüestió, Hem dit que hi ha estudis, hem dit que s'han agrupat molts casos, però s'ha anat a buscar una base científica de tot el que estem explicant?
S'ha anat a buscar, però t'he de dir que des del punt de vista científic això no té ni cap ni peus.
El mètode científic això no té en absolut cap explicació. No es pot explicar que puguin passar a través d'estructures sòlides i ens expliquin tot el que està passant en tota classe de detalls, el que indica que d'alguna manera hi ha un acte presencial, si no és impossible, quan el seu cos realment està mort sobre una camilla en aquest moment.
Per trobar respostes hem d'anar al camp de la mecànica quàntica. És la branca de la física que estudia el comportament de la llum i de la matèria a escales microscòpiques. Això pot costar d'entendre. A veure, segons la mecànica quàntica, les persones som energia.
Sí.
Quan ens morim ens convertim en energia d'altra freqüència que no es pot detectar,
sí,
i passem d'una dimensió tridimensional a una de bidimensional.
Tot és energia, això ho demostra la mecànica quàntica. Doncs nosaltres, dins de l'energia, nosaltres és una energia tridimensional, té tres dimensions. Ells, quan estan en experiència propera a la mort, estan en situació bidimensional, amb el qual desapareix el dualisme, la separació, la localitat, tot això desapareix. És a dir, que ells són bidimensionals, estan en una situació completament diferent.
I això què vol dir? Doncs que com que som energia podem fer moltes més coses,
yeah,
de la que ens podem imaginar.
Com travessar aquest tipus de parets, objectes, i anar a tocar el metge, que evidentment no ho nota.
Precisament és això.
La mecànica quàntica, pensin que està tot format per partícules subatòmiques, i que la partícula subatòmica en realitat són energia. Es pot manifestar com partícula o com a ona d'energia. Doncs bé, això està tot estructurat en els àtoms. I els àtoms ja saben que estan fets un nucli amb protons i neutrons, carga positiva, els protons, i uns electrons que giren alrededor de carga negativa. Doncs bé, la distància que hi ha entre el nucli i els electrons és immensa, és molt gran. Això permet perfectament explicar que ones electromagnètiques d'energia puguin travessar els espais sòlids. Tota cosa, tot objecte que nosaltres veiem sòlid, una pedra, el nostre cos, una taula, una cadira, és buit des del punt de vista energètic. I això ens explica perfectament que quan aquests malalts estan en una situació energètica d'alta freqüència, que és l'experiència propera a la mort, passen a mi, van passar a través del meu cos, passen a través de les parets, passen estructures sòlides, perquè aquest fenomen del túnel ho explica la mecànica quàntica.
És a dir, des del punt de vista energètic, el nostre cos no és sòlid, sinó que està buit, està ple de forats, i és per això que una energia d'altra freqüència el pot travessar. I també hi ha una explicació per entendre per què hi ha persones que han tingut experiències properes a la mort i mentre eren un lloc han vist què passava en un espai diferent. És l'entrellaçament quàntic.
Carai.
L'entrellaçament quàntic és la transferència d'informació independent de l'espai i del temps. Mire, això ho va demostrar Rosen, Einstein, Bohm i Bell, quatre premis Nobel, i també hi va treballar Podolsky. Van agafar un grup d'electrons i el van dividir per la meitat, relacionats. La meitat es va quedar al laboratori i l'altra meitat el van portar a la distància que vostès volguessin, a l'altre costat del Thames, del Tàmesis o les Antípodes. Llavors van canviar una propietat quàntica dels electrons que estaven al laboratori, a l'espín. A l'espín, tota partícula té un eje de rotació horari o antihorari. Van canviar l'espín, és una propietat quàntica. Doncs van veure que al mateix moment que canviaven aquesta propietat quàntica als electrons del laboratori, els que estaven a les antípodes o on volguessin, de distància, presentaven el mateix canvi. Havia una transferència d'informació independent de l'espai. La distància era indiferent. I del temps, era en el mateix moment, independent de la velocitat de la llum, superior a la velocitat de la llum de 300.000 quilòmetres per segon que va descriure Einstein a la relativitat. Llavors, això què vol dir? Que hi ha un pas d'energia d'altíssima freqüència, que és informació que permet aquesta transferència d'informació en el mateix moment e independent de l'espai i del temps. Això també ens pot explicar el que ens diuen els malalts. El mateix que quan tenen el seu cos mort, ens expliquen el que està passant en aquell precís moment a la distància. A mi em van explicar el que passava en tot el servei d'urgències i altres expliquen el que passa a les antípodes.
Insisteixo, són les vivències, les experiències, el treball de durant molts anys del doctor Manel Sanz, no un qualsevol, no un xarlatà, i pots estar més d'acord o més en contra, evidentment, metge i cirurgià jubilat, cap de servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor també universitari, que exposa d'aquesta manera, amb aquesta conversa amb l'Eulàlia Carrascal, alguns dels misteris de la vida després de la mort, i un senyor que, a més, el podeu anar escoltant directe, si voleu.
Sí, perquè farà una conferència al Teatre Borràs de Barcelona els pròxims 7 i 13 de maig. Es diu La supraconsciència existeix, vida després de la vida, i atenció perquè ha exhaurit les entrades pel primer dia i en queden molt poques pel segon.
No m'estranya, no m'estranya, perquè, en fi, és un tema apassionant. Insisteixo, cadascú que interpreti el que vulgui. Fem una pausa, gràcies, Eulàlia.
A vosaltres.
I el plat fort de la tarda, una desfilada en directe d'armats i vestals del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts. Ho podreu veure en directe. Ara us ho expliquem.
Versió RAC 1.